Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà
i Elisa Giner. Avui ens agradaria començar el programa parlant sobre una editorial compromesa amb la llengua, la cultura, la societat i amb la incorporació de les noves tecnologies, Edicions Bromera, que durant quasi 25 anys ens ha oferit llibres en la nostra llengua, no sols en suport paper, sinó que d'ara endavant en suport digital. I per parlar-nos d'aquesta editorial i de les seues inquietuds, tenim Josep Gregori Soler. Benvingut, Josep.
Hola, bon dia.
Bon dia. El nostre convidat naix a Alzira, la Ribera Alta. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València. Té el títol de professor de grau superior, especialitat de piano, pel Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de València. Té el màster en edició per la Universitat d'Alcalá de Henares i per l'Institut de Postgrau d'Estudis Culturals i de Comunicació. Des de 2007, treballa en Edicions Bromera com a director d'innovació a càrrec de les àrees de llibre electrònic i R+D. Josep, vivim immersos en les noves tecnologies, estem en constant evolució, internet, els MP3, ordinadors portàtils. El món editorial pot ser siga un dels sectors empresarials que més i millor s'han adaptat a la introducció de les noves tecnologies. Per a una editorial com Bromera, que és un exemple d'adaptació a les noves demandes de la societat de les TIC, era previsible l'arribada del llibre electrònic?
És una pregunta un poc difícil i crec que depèn molt de la perspectiva. Vull dir, fa 3 anys, fa 4 anys, ningú haurà sospitat, potser. Fa 3 anys alguna cosa voltava per l'aire. Uh-huh. Fa 2 anys ja hi havia els abanderats de la tecnologia que deien que sí, que això era el futur. I jo crec que ja fa un any clarament estava la cosa decidida ja, no? Avui en dia pràcticament... Fa un any potser alguna editorial t'ho discutia, però avui en dia jo crec que ninguna editorial discuteix que hi ha futur en el llibre digital.
Hem consultat la pàgina de Bromera, Josep, i hem vist que pertanyeu a EDICAT, la xarxa d'editors independents catalans de la qual sou cofundadors. Per què es planteja Bromera cofundar EDICAT i quins són els seus projectes?
Bé, Bromera es va aliar com a editorial independent i mitjana o menuda, es va aliar amb 2 editorials de característiques similars del Principat, com són Anglè i Cosetània, per a formar, en fi, compartien diverses necessitats que havien de resoldre i era millor resoldre-les en grup. Una d'elles era la distribució de llibre en paper, però també, en fi, voltava aquesta necessitat i en fi, Bromera sempre ha sigut pionera en les tecnologies, foren de les primeres editorials a tindre una pàgina web que era ja en la seva època molt completa, oferia molta informació. I, en fi, adaptar-se al món del llibre digital és molt més complex del que puga semblar a simple o a primera vista i per això se necessita un esforç conjunt. Per això es va fundar Edi.cat. Després, entre els projectes d'Edi.cat, doncs està oferir un catàleg el més ampli possible de llibres digitals i servir de porta o de aparador al món de les editorials independents en català en llibre digital.
I Josep, en la pàgina d'Edi.cat, quins serveis pot trobar un lector potencial?
Bé, Edi.cat principalment és una botiga online on es pot comprar llibres digitals. Además, també es poden comprar lectors per a llegir llibres digitals, lectors de tinta electrònica per a llegir dispositius. També ofereix serveis en la línia del que s'anomena avui en dia la web 2.0, interactius. Ofereix la possibilitat de valorar els llibres, de comentar-los... ofereix...
Hem vist fins i tot que podem veure fullejar algunes pàgines, sí, si no recordo malament, el diccionari d'imatges.
Sempre pots descarregar-te un fragment en el propi format que tu després vas a llegir, de manera que te vas familiaritzant en el format, pots anar llegint, veure si consideres que val la pena o no comprar-lo, i també... pots, per exemple, quan estàs veient un llibre, el sistema te suggereix llibres similars o llibres que han agradat a gent que li ha agradat aquest llibre. També té un blog on se pengen vídeos de quan en quan, un altre blog diferent més encaminat a notes de premsa i tot això. Bàsicament, crec que no m'he deixat cap cosa.
No, i fins i tot trobo que en el llibre d'Isabel Clara Simó, que avui presentava el COI, crec, i tancava un poc les activitats de la Setmana per la Llengua de la Universitat Politècnica, doncs crec que hi ha fins i tot un vídeo sobre el llibre, el tràiler del vídeo. Està molt bé la publicitat, vam estar mirant-la i això és molt interessant. De veritat, la pàgina molt completa.
Sí, a Bromera fem servir les noves tecnologies per a donar a conèixer els nostres llibres. Una de les coses que ja fa temps, fins i tot abans de la iniciativa de Dipuncat, que fem és fer videotrailers, que se diuen, no? Això ve del món anglès, ja el nom ja t'ho diu un poc, no? I, en fi, amb els recursos que podem comptar, és una eina que dona uns resultats bastant atractius i, com tu molt bé dius, rebem bona resposta, no? La gent veu el vídeo i diu, ostres, m'han entrat unes ganes de llegir-me el llibre.
No, la veritat és que este vídeo en concret és molt interessant, o sigui que jo trobo que farà molt bon suport. Hi ha un llibre que de segur es ven i amb molt d'èxit.
A veure,
doncs continuo una miqueta més jo i m'adintré una miqueta en un dels serveis que sí que ofereix Edipuncat, que abans ho has comentat tu, aquests dispositius, no? Aleshores, l'ús de l'ordinador s'associa a una terminologia concreta. Amb la implantació del llibre digital, en el món editorial, estan apareixent nous termes com ara e-reader. Però exactament què és un e-reader? Perquè així la gent doncs, confon de vegades dos termes. Què és un e-reader?
Sí, bé, això és un poc una invenció d'un consultor que se diu Javier Zelaya, del món cultural, que està molt clavat en el món del llibre digital. N'hi ha un problema. Si tu parles de llibre digital o llibre electrònic o e-book, de què parlem? Parlem del contingut, que en este cas no va associat a una cosa física, no és un poc immaterial, és un arxiu electrònic, un arxiu d'ordinador. O quan parlem de llibre electrònic estem parlant del dispositiu que té una pantalla de tinta electrònica per a llegir un llibre electrònic. Per tal d'intentar desdoblar aquests significats, bueno, va proposar que e-reader fora l'aparell lector i e-book el llibre en si. En fi, a nosaltres, com has vist, ens agrada més parlar de llibre digital per intentar evitar els préstecs.
Exacte, i a més també n'hi ha una altra que l'acabes de comentar que està associada, que és la e-ink, que seria la tinta electrònica, o sigui, tots són i, val? Que sempre equival a l'abreujament d'electrònic en anglès, o sigui, que sí que és interessant que difonem també aquesta terminologia nova ja que la tenim.
I ara, Josep, seguint un poc en el llibre digital, quin tipus de dispositiu es pot usar com a llibre digital i per què es caracteritza?
Bé, doncs, com comentava abans, el dispositiu este, l'e-reader, no? Per dir-lo d'alguna forma i ens entenem tots.
El lector.
Sí, el lector de llibres digitals, val. És l'aparell, diguem, per excel·lència. De fet, jo crec que és l'aparell que va fer que tot este món eclosionara, no? Va ser un poc com el Big Bang del llibre digital, perquè va ser arrel de que van eixir estos dispositius que els fabricants de maquinari o de hardware ens contactaven a les editorials perquè, clar, jo vull vendre este dispositiu, però no tinc continguts. Sí, bueno, estan els continguts lliures, tinc, per exemple, puc posar la Ilíada, però, clar, la gent vol llegir també, no és que no pugui llegir això, de fet, és una excel·lent lectura, però la gent vol llegir també les novetats en aquests dispositius. Clar. Anem a fer-ho. Aleshores, ahí tot comença a moure's un poc i cada vegada més es veu una necessitat d'oferir llibres digitals. En fi, tenim este dispositiu, però a més, el format que s'ha desenvolupat per a llegir llibres electrònics es pot accedir també a través de qualsevol pantalla. Des d'un mòbil mínimament més o menys intel·ligent, ja fins i tot lectors, crec que de Java, un mòbil bàsic un dia executa Java. Bueno, per descomptat, els mòbils més intel·ligents doncs ofereixen més funcionalitats. Des d'un ordinador, un portàtil, la nova tablet, que també porta una i davant. no sé, qualsevol aparell mínimament informàtic d'avui en dia.
Val. A veure, jo volia comentar-te el que comentaves abans, el catàleg de llibres. Aleshores, de quants gèneres disposa Edicions Bromera en format digital actualment? Podem trobar tot tipus de llibres en format electrònic?
Bé, actualment l'oferta encara és un poc, en fi, després comentaré que per a crear un llibre digital és més complex del que pugui semblar i per tant anem bastant a poc fins a que aconseguim donar en el mètode ideal, diríem, un procés més industrial de conversió, val? Fins aleshores ens centrem més en donar uns textos que tinguin una certa qualitat tècnica. I per això anem, en fi, anem actualitzant el catàleg a poc, més o menys cada setmana traiem un llibre, traiem, en quant a gèneres literaris, sí, narrativa exclusivament, perquè la poesia no s'acaba d'adaptar massa bé al tipus de format del fitxer i, en fi, és millor. Tenim, sobretot, narrativa novel·la, entre la qual pues, contem, per exemple, novel·la negra o també hi ha un poc d'eròtica i de gènere narratiu normal. I no sé, després contem un poc una varietat bastant àmplia d'autors.
De llibres així científics n'hi ha algun ja?
Sí, també és veritat, és el que se m'estava oblidant, que n'hi ha algun llibre científic d'estos que coeditem amb la Universitat de València.
Sí, perquè mirant m'havia paregut veure que sí que teníem...
De la col·lecció Sense Fronteres. I, en fi, aixos són... El problema és que són més difícils perquè la característica del format, que després explicaré, fa difícil incloure certes coses com ara taules, símbols, com fórmules matemàtiques o imatges.
Ja, clar.
I ara, Josep, els títols que Edicions Bromera disposa actualment en format digital, el ve al cap algun així recentment?
Sí, són? Aproximadament tenim en catàleg ara uns 40 llibres diferents que pensem duplicar pronte aquesta quantitat. Últimament hem editat en digital La Casa de Gel, que és l'últim guanyador dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira. L'any passat ja ho fèrem amb el guanyador, el col·leccionista de fades, que per cert narra la història de Lewis Carroll, l'escriptor de Alicia en el País de les Meravelles. Narra algunes anècdotes. I bé, iniciarem un poc el dir anem a publicar no només llibres de fons sinó també alguna novetat com ara els Premis Literaris que publiquem simultani en paper i en digital, o per exemple Homes d'Isabel Clara Simó, que
sí, això volia preguntar-te.
Ha sigut un èxit en l'últim Sant Jordi, o en fi, n'hi ha, després n'hi ha de tot un poc. Està Benjamin Black, que a mi m'encanta, que és el pseudònim de John Banville, que escriu molt i molt bé, i en fi, escriu com a Benjamin Black quan fa novel·la negra, que a mi també m'agrada, no? Però està molt bé. I en fi, tenim també algun llibre de Joan Francesc Mira, per exemple, o algun de científica, i no sé.
Doncs ja n'hi ha alguna coseta, ja.
Escolta, Josep, i teniu algun criteri de selecció a l'hora de triar quins títols es feu en format digital?
Sí, sí, perquè com t'he dit abans, el format, si vols, seria un bon moment per a explicar un poc què passa amb el format digital, no? El format digital inclou unes característiques especials que fa que no siga tan fàcil com... No, és a dir, com es crea un llibre digital? No és tan fàcil com agafar, per exemple, tots els que ens esteu escoltant sabreu pràcticament passar un CD a MP3, per a entendre's, no? Partint d'un format i anem a un altre. Simplement tu poses el CD al teu lector de l'ordinador, li passes un programa i s'ha acabat. Tenim aquest format que després, bueno, si tu fores una companyia discogràfica, el penjaries a l'iTunes o a un fora i el vendries. Com a editorial, jo no puc agafar l'arxiu informàtic perquè, si bé és cert que avui en dia és... tot el procés d'edició es fa informàticament.
Sí.
Però jo no puc agafar aquest arxiu, passar-li un programa i vendre'l. Tant de bo. Perquè el llibre, entès com a llibre en paper, té una disposició de les lletres estàtica. Mentre que el llibre digital ofereix una sèrie de possibilitats gràcies a com està conformat l'arxiu. T'ofereix la possibilitat d'augmentar o reduir el cost de la lletra. És a dir, pues, si t'estàs quedant... Hi ha molta gent major que diu ah, és fenomenal per a mi el lector o el llibre digital perquè m'augmenta, me posa un cost 24 i llisc a la meravella. Val. Que a tu t'agrada més llegir el paràgraf justificat o a bandera sense justificar. Doncs també de vegades ho pots triar. En fi, tota aquesta característica fa que tu, al seleccionar què vols, per exemple, més cost de lletra, el text, diríem que la disposició del text és més dinàmica, no? Aleshores, si, per exemple, per a cost 14, diríem, tens 120 pàgines o 120 passades de pàgina, per a les altres tens més pàgines, has de passar més vegades la pantalla, no? Tot això... s'ha de programar, entre cometes, i no és molt fàcil. No, encara no han donat en un sistema automàtic. Les grans editorials utilitzen, en fi, seus a la Índia, per exemple, per a que ho digitalitzen allà. Sempre n'hi ha un punt d'acabat manual que s'ha de fer manualment. Sí que n'hi ha una part que es pot fer més automàtica, però n'hi ha una part manual. Després també, com he comentat, el format no acaba d'acceptar molt bé taules o imatges perquè els dispositius estos de lectura funcionen d'una forma amb la tinta electrònica que no te permeten certa resolució de pantalla. Val? Però el que sí que té molt bo la tinta electrònica i el que diferència de les altres pantalles que pugues tindre en un mòbil o un ordinador és... aquesta característica de no emetre llum.
Sí,
no,
això és el que està llegint. Sí.
Aleshores, realment és com si estigués llegint, jo ho comparo sempre amb un full de diari. Té aquest rerefons un poc griset, verdet, i després les lletres en negre. I això és perquè, en fi, dins d'aquesta pantalla n'hi ha... una placa elèctrica que pot emetre càrrega elèctrica positiva o negativa i milions i milions de boletes disposades per dins en una espècie de líquid, una superfície, bueno, flotant, no? i cada bola té una meitat pintada de negre i una de blanc, una carregada negativament i positivament. Mm. La planxa, al tu passar pàgina, li passa aquestes càrregues adequadament i les boles, les microboles, van girant i disposen una imatge. Aquesta tecnologia, com se pot comprovar del que he explicat, no emet ningú tipus de llum, és una cosa totalment opaca. Clar, què passa? Si tu estàs en una habitació fosca, no usis aquesta pantalla, perquè no emet llum, efectivament.
Molt interessant.
Josep, els usos del llibre digital són els mateixos que els del llibre tradicional o creus que s'han ampliat d'alguna manera al mercat? A banda d'això que has comentat de la lletra, no? Que és molt interessant, perquè clar, aquella persona que no s'hi veu massa bé, això és un avantatge gran.
Sí.
Creus que s'ha ampliat més que l'altre?
Sí, n'hi ha certes avantatges, però també n'hi ha alguns inconvenients.
Sí, perquè de fet sembla que en alguns articles del que tu deies del principi n'hi ha gent que no li acabava de penyar massa, tot eren desavantatges perquè la vista la podia danyar o perquè podria perdre el llibre físic com a objecte, o sigui, que pel que estàs dient, per exemple, d'augmentar la lletra per una persona així més major, doncs sí que és un avantatge, per exemple.
I tant. Sí, sí. Després,
per qüestions d'espai també, eh?
Sí, qüestions d'espai.
Jo us ho podria dir.
Se poden treure moltes avantatges. Per exemple, imagina't que tu vas a comprar el dia de demà un llibre i n'hi ha ja... Se pot fer que busques dins del llibre si apareix aquesta paraula.
Uh-huh.
I també una vegada tens el llibre, per descomptat, tu pots fer una búsqueda. També inclou un índex que, en fi, funciona un poc com una pàgina web, un llibre digital. Té un índex al principi i tu li fas clic al capítol al que vols anar i saltes directament. No sé, són algunes cosetes. Però també té alguns desavantatges. Encara no s'ha trobat la manera molt, molt exacta o molt satisfactòria de fer comentaris. Allò del lector que llitja amb el llapis a la mà i se fa els seus comentaris en marge o fins i tot subratlla el text. Encara no...
Clar.
Sí que n'hi ha alguna solució, pense, per a incloure comentaris, però jo pense que no és molt satisfactòria i sobretot no està gens difosa. Aleshores, a la pràctica és com si no existira.
Sí, perquè, per exemple, en els dispositius mirant-los sí que això que estàs dient no, jo no m'ha paregut veure, no ho sé, o no s'aprecia una espècie de bolígraf o alguna cosa que pugui ratllar com en les agendes electròniques que sí que apareix aquesta mena de boli. Aleshores, això de moment no està, o sí que està i no es veu.
Sí que n'hi ha algun dispositiu de més alta gamma que ja ens pujaríem als 500 euros, però un dispositiu que únicament et permetria llegir llibres digitals, no naveguen per internet, no fan cap altra cosa que no siga llegir un llibre digital.
500
euros. Algun comença a despuntar ja, que sí que té alguna característica, però així i tot, bàsicament la funció principal, val? En un món cada dia més multimèdia, val? Sí que té algun que té un reconeixement d'escriptura amb un bolígraf i bé, però tot siga dit, i per això ho apuntava abans, només te permet fer comentaris i anotacions en PDFs, no en este tipus d'arxius al que tu li amplies el cos de la lletra i se disposa... Perquè, clar, un PDF, tu el que és realment estàs fent és un zoom, no se redisposa. Després has de córrer en, com se diria, en scroll, no? Cap a la dreta, cap a baix, val? I això. Inconvenients, també m'agradaria comentar-los. Jo, a mi m'és igual, però m'agrada sempre comentar tant una cosa com l'altra. L'inconvenient és que és una tecnologia que depèn d'una altra. En un llibre en paper és una tecnologia en si. Vull dir, tu tens un llibre en paper i saps que sempre el vas a poder llegir. En el llibre digital tens dues coses. Per una banda l'arxiu i per una altra banda allò que ho llegis.
El lector.
Si el dia de demà, cosa no gens estranya, tal i com va el món de la informàtica, actualitzen els dispositius, actualitzen els formats i de sobte el teu format queda obsolet, és possible que no pugues accedir a aquests continguts.
Clar.
És una cosa que cal tindre en compte. I, en fi, certes coses de... És una tecnologia que no se coneix, costa sempre... En fi, hi ha gent que és tecnofòbica, no li agrada. Eixos rebutjos inicials, sí, jo crec que eren purament tecnofòbics. El llibre digital té les seues avantatges i cal aprofitar-les al màxim, sí. Clar que sí. Però, en fi, també és veritat que n'hi ha el romàntic, no?, que li agrada obrir el paper i sentir aquest olor, no?, que diuen a... Ja estan inventant algun dispositiu de lectura que incorpora aroma a pàgines.
Senyor.
Això és que costaran 1.000 euros.
No ho sé.
En el perfum. Ai, mare. Que no s'entenen aleshores els grans perfumers, no? Ja estan ahí. A veure, una cosa molt important que encara no hem comentat, Josep, crec, és per a Edicions Bromera, quina mena de sistema de seguretat empra per tal de protegir les possibles pèrdues de drets sobre el contingut de les seues obres de la pirateria informàtica? Com està la cosa per ahí?
Bé, la cosa, este assumpte és un assumpte molt candent. N'hi ha a la xarxa, som conscients que n'hi ha tot un moviment molt... molt poderós de gent lluitant per el copyleft, per la, en fi, per tota una sèrie de lluites, no? Que és un pirata, que no és un pirata, totes aquestes coses. Jo no m'agradaria entrar a valorar aquestes coses. Simplement he d'explicar que com a editorial representem uns autors que lliurement venen i volen publicar les seues obres. Nosaltres així ho fem i després, en fi, fins ara el nostre model de negoci en paper, nosaltres veníem uns llibres en paper i ja existia la pirateria. Nosaltres ja li assegurem a l'autor amb un certificat d'impremta que la impremta només ha imprimit 1.000 llibres perquè ja existia allò de... No, jo li dic que n'he imprès 1.000 i n'en faig 3.000 i els altres no li els pague, per exemple, no? És una espècie de pirateria. Sí. O la impremta, fins i tot, això s'estilava molt a Sud-amèrica, de fet es fa en les obres, per exemple, de García Márquez, el pobre el tenen molt fregit en el tema, la impremta en fa més sense dir-li una a l'editorial i les distribuïs després pel carrer, no?, en una espècie de top manta. Sí. Vull dir, la pirateria ha existit sempre i sempre segurament existirà, entenent pirateria com això, no? Edicions Bromera ha d'intentar garantir-li als seus autors que aquests llibres no van a circular d'aquesta forma. Per tant, com a decisió estratègica d'Edi.cat, de moment els nostres llibres sí que van protegits amb un sistema que es diu DRM, que no és anticòpia, simplement és de gestió d'ús, d'usos. Què vol dir això? Quan jo compre un llibre a Edi.cat, me'l descarregui al meu ordinador i gestione en quins dispositius puc llegir aquest llibre. Si no recordo malament, crec que puc llegir-lo fins a 3 dispositius, que podria ser el dispositiu de lectura, l'ordinador i el mòbil, per exemple. O el meu dispositiu de lectura, el del meu amic i el de la meva mare, per exemple, no? Vull dir, i de fet, aquests dispositius tu en qualsevol moment pots editar-los i canviar-los. Pots dir, no, ara... Mira, he trencat amb la nòvia i ella ja no li deixa a la meva nova parella, no sé, per dir alguna cosa. Vull dir, n'hi ha un cert control per a que no se puguen fer infinitat de còpies. L'arxiu en si tu el pots copiar les voltes que vulguis, però el que protegeix és que només se pot obrir l'arxiu en els dispositius que estan autoritzats. I també, en fi, se cuida tota una sèrie de coses, evidentment, que no se puga imprimir a alta resolució per a evitar més o menys el mateix, no? I totes aquestes coses. El que pense que s'ha de fer una mínima tasca de conscienciació és que hi ha un canvi de model de negoci, és cert, passem del paper al digital, però també hi ha un canvi de rols. Passem de vendre un producte en si a oferir unes llicències d'ús. Jo penso que estem parlant de dos conceptes diferents.
Sí.
I ara, pel que fa al tipus de formats que hi ha al mercat, quins són els que recomaneu?
Bé, jo recomanaria el format que poguera llegir al meu dispositiu. És una cosa òbvia, però és que és el que hi ha. Quan Edi.cat farà cosa d'un any i mig començar a digitalitzar, tot el món deia el format EPUB és el format estàndard. Sí, però és que resulta que tu tenies un dispositiu de lectura i ningú llegia EPUB. Llegien tots Movie Pocket. Aleshores diguem, és absurd vendre una cosa que no es pot consumir. Sí. Hem de començar amb aquest format, començarem. Sí que és cert que farà cosa d'un any el format EPUB s'ha imposat com a un estàndard. Si no un estàndard com a tal, sí que, en fi, de facto, que se diu, no? I bàsicament oferim aquests dos formats, el portal i també el PDF. PDF perquè, en fi, al principi no volíem, perquè fins i tot hi ha gent que no ho considera un llibre electrònic, perquè és que no té les característiques que poguera tindre els altres arxius. Però, en fi, perquè algú li pot voler descarregar-se o per a llegir-ho en l'ordinador i a lo millor està més familiaritzat amb un PDF que amb un altre arxiu. Llevat d'això, quin format recomanaria? Si davant de la indiferència de diversos formats, òbviament, l'estàndard, que és l'EPUB.
Val. I Josep, més o menys ja quasi ho hem parlat, no? Ja al llarg de l'entrevista. Però doncs estaria interessant reprendre un poc la idea aquesta. Com es planteja Edicions Bromera, la convivència del llibre tradicional i el llibre digital? I una pregunta que podíem fer-la sempre, no? Creus que arribarà a substituir el llibre en format paper, com el CD i el DVD han substituït la casseta i el vídeo? Què trobes? Ho hem parlat ja més o menys, però ai, si vols afegir alguna cosa
és
més...
És una molt bona pregunta. I de vegades jo m'imagino els editors saltant de les finestres com a Wall Street, però...
No, per favor!
Però perquè més d'un no voldria que s'acabara això del paper. Substituirà el paper... substituirà el llibre digital al paper? No ho sé. Jo, desgraciadament, no tinc una bola de cristal. Si la tinguera, no me dedicaria a que me dedique. I en el futur, què passarà? Què? Va, vaig a mullar-me un poc. Què pense que passarà? A curt termini us puc dir el que passa, pràcticament res. A mitjà termini què passarà? Estem observant des de Edi.cat que les vendes se van incrementant cada vegada més. És a dir, sí que hi ha una tendència cap al llibre digital. Ara, arribarà un dia en què única i exclusivament llegirem en llibre digital? Personalment, si he d'apostar una cosa, jo diria que no. Personalment, jo... tinc un lector de llibres digitals i el vaig agarrar amb moltes ganes i amb molt d'entusiasme i m'encantava llegir al llit, un altre avantatge que no hem dit abans, aquells llibres de 500 pàgines, al llit no pesen res, és la cosa més còmoda de llegir, no se te cansen els braços, però clar, arriba un dia en què n'hi ha certes coses que no t'acaben de quadrar, com ara, ostres, jo sempre me subratllava els passatges que m'agradaven i doblava la pàgina. No ho sé, quan passes la pàgina en els dispositius, no he provat els últims, que diuen que són ja més ràpids, però a mi me desesperava jo d'apretar el botó i esperar aproximadament un segon i escaig a que la cosa quallara, passara la pàgina, dies, ostres, això... En el llibre de paper jo la passe. No sé, seré que sóc un lector molt compulsiu, llegis molt ràpid. Al final me n'he desdit i ja no m'agrada tant llegir en el dispositiu. Ara la veritat és que llegis més al mòbil. En el mòbil tinc un programa i llegis que els llibres allí, perquè el mòbil sí que el duc sempre damunt i llegis més. El que passa és que, en fi, n'hi ha gent que llegir en pantalles retroil·luminades li cansa la vista. Estan per vindre les pantalles mixtes, no? També. Però, bueno, això serà ja més endavant. Per tant, no crec que arribi a substituir el llibre, però tampoc sóc un d'aquells que diuen nadius digitals. Això ho hauran de decidir ells.
I tant.
Josep, ja per acabar, aprofitem per recordar que la 41a edició de la Fira del Llibre va començar el dia 20 d'abril i s'acaba el diumenge 2 de maig. Però el que volem saber és si des d'Edicions Bromera us heu plantejat amb la resta d'editorials celebrar una Fira del Llibre Digital.
Doncs no, no ho hem plantejat, però ho pensarem.
Bromera té la caseta, com sempre, tots els anys a la Fira del Llibre, o sigui que des d'ací també pots convidar la gent que vagi i visite. De fet, Isabel signava llibres, Isabel Clara Simón, o que no sé si és diumenge, pot ser? O...
Ara no ho tinc, però entrant a la pàgina web de bromera.com, allà només entres, està el calendari de signatures, un enllaç, i pots veure el que signen. També en la pàgina de la Fira del Llibre estan tots els autors, no només és que signaran llibres de Bromera.
No, Sari, que ens comenta alguna cosa i no sabia què era. Què anava a dir? I si l'organitzareu, com l'organitzaríeu? Pues... O no ens vols dir la idea per si la xapes?
No ho sé, caldria pensar-ho. S'han fet experiències pilot ja, no sé si heu anat a una gran superfície i al costat de les caixes hi ha unes targetes de cartó de 20-15 euros per a descarregar després música a l'iTunes. És a dir, és comprar en el món físic per a aquells que encara desconfien de les transaccions per internet, no? Tu compres una targeta de 15 euros i com normalment la cançó val a 1 euro, no? Després tens per a descarregar-te 15 cançons. Ja hem fet alguna vegada aquestes targetetes, que era directament un llibre, no? Tu anaves a una llibreria, compraves la targeteta i després te donava un codi i te ho descarregaves d'internet.
Moltes gràcies, Josep.
Vinga, moltes gràcies per haver vingut.
Adéu.
A continuació escoltarem Contratempo, un grup que naix el 2004 a Castelló de la Plana. Un grup que sap el que vol, per això crearen una música que ells anomenen ska jazz.
Dispara, dispara, oh, dispara.
continuació... Perdó. I després d'escoltar Dispara, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a dos termes molt recents i actuals que el nostre convidat Josep Gregori ha estat utilitzant al llarg de l'entrevista, com són llibre digital i lector de llibres digitals. Tot seguit, escoltem les frases que Elisa ens llegeix. Elisa, quan vulguis.
Al catàleg dedicat podem trobar llibres digitals de gèneres ben diferents, assaig, narrativa o esports, entre d'altres. Sol cal fer un clic i a llegir. Al llarg de l'any 2009, el lector de llibres digitals ha esdevingut el dispositiu que afavoreix la mobilitat i l'autonomia del lector, uns aspectes que altres tipus d'aparells no oferien anteriorment.
Pel que fa a la denominació llibre digital, correspon al terme e-book en anglès. Es refereix al llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so, que requereix mitjans informàtics per a ser reproduït. També se'n pot dir llibre electrònic. És aconsellable usar les formes valencianes llibre digital o electrònic en comptes de l'anglicisme e-book. Quant a la denominació de lectors de llibres digitals, correspon al terme en anglès e-reader, que es refereix al maquinari concebut per a la lectura de llibres digitals, generalment de la mida d'un llibre de butxaca i amb pantalla monocroma i opcions de navegació pels continguts. És aconsellable usar la forma valenciana lectors de llibres digitals en comptes de l'anglicisme e-reader. I ara, com cada setmana, us proposem que penseu el significat d'aquesta frase feta. Escoltem-la.
En la societat actual no podem deixar els llibres. Hem de formar-nos contínuament per tal de fer front a les exigències professionals.
Aquesta frase, deixar els llibres, es diu quan una persona abandona els estudis i no continua la seva formació acadèmica.
I ara escoltem Dedicat, una cançó dedicada amb sarcasme als repressors, torturadors, censors, hipòcrites de qualsevol temps i lloc.
A vosaltres que m'heu esbudellat, que heu censurat tot el que no sabeu de mi, que m'heu seguit en la nit més insomne, que heu pretès, que heu pretès enterrar-me. A vosaltres que m'heu jutjat pel forat d'un anell sense dit, que heu entrat a casa, m'heu estripat els llibres, m'heu obert les cartes i m'heu pres tot el que tinc. A vosaltres que no enteneu qui sóc, ni ho entendreu, esquartaran-me els vicis i l'orgull, els secrets i la meua confusió. Els secrets i la meua confusió. A vosaltres us dic que és tot vostre, em porteu. Que desitgeu, aquí no hi ha remordiments, aquí no hi ha el que desitgeu, aquí no hi ha remordiments, aquí no hi ha el que desitgeu, aquí no hi ha remordiments, aquí no hi ha el que desitgeu.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat Rafa Xambó, en un text que, malgrat la seva cruesa, translueix l'alegria i la desinvoltura dels aires cubans del tumbao, donem pas a l'apartat de Preguntant, es va Roma. El text d'avui tracta sobre l'editorial Bromera. Debi?
20 anys de Bromera. Divendres passat, l'editorial Bromera celebrava els seus 20 anys d'existència amb un acte discret, però emotiu, que se sol dir. Quan en 1986 vam saber que un jove alzirenc d'aspecte neurorural, Josep Gregori, havia fundat una editorial a Alzira, els periodistes de l'època no li van prestar una atenció desmesurada. Llavors, se suposava que només les capitals, amb la seva xarxa de llibreries, els mitjans de comunicació, etc., podien servir de caixa de ressonància adequada per a aquesta mena de negocis. Al cap d'un any, però, ja vèiem que ens havíem equivocat. Bromera no solament editava llibres a bon ritme, sinó que també aportava idees noves. Publicar traduccions, parar especial atenció al mercat escolar, promoure la lectura mitjançant una revista, L'Illa, i alhora fer-se publicitat, cobrir buits massa detonants, com ara el dels llibres de divulgació científica, reeditar clàssics vigents com les obres de Joan Fuster. Cap d'aquestes no eren idees insòlites, ni tan sols massa originals. Però va ser Bromera qui les va posar en pràctica. Per això no va tardar a pujar com el seu nom suggeria. L'estiu de 1988 vaig entrevistar Josep Gregori per a la revista El Temps. Vaig poder comprovar que Gregori tenia les idees clares i tota l'editorial al cap, el que Bromera era i el que havia de ser. Després vaig conèixer el que en podríem dir el seu gabinet de consulta, una colla entusiasta de gent de la Ribera. Tots eren llavors jovens i amb talent. El talent el conserven i els seus caràcters, hàbits i interessos eren tan variats com es puga imaginar. A les sensates ordres de Gregori formaven un equip de primera. Bromera no solament estava situada al Zira, sinó que extreia la seva vitalitat de l'empenta cultural i humana de la comarca. Se'n servia i alhora la potenciava. També en això, Bromera ha sigut un exemple. Quan s'instaura el trellat, aquest país dona molt més de si del que la gent es pensa. Aquest text l'hem adaptat de 20 anys de llibre, un article publicat per i escrit en El País per Enric Sòria.
I la pregunta d'aquesta setmana és: què significa el topònim Alzira, que en àrab era Al-Jazirat Suquar? Repetim la pregunta. Què significa el topònim Alzira, que en àrab era Al-Jazirat Suquar? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom de la localitat del sud del País Valencià on va nàixer i créixer Enric Valor. I la resposta correcta és Castalla. Castalla és una població que estigué inclosa en la taifa d'Almisra, en la zona de la conquesta corresponent al regne aragonès. Jaume I va obtenir la cessió d'aquesta plaça, que era en poder de Ximent Pérez d'Arenós, gendre d'Abu Zaid, antic governador almohade de València. a canvi de les de Xest i Vilamarxant. Fou repoblada amb cristians a causa de la importància estratègica del seu castell, el qual es trobava en una zona fronterera. L'any 1362, Pere II va crear la baronia de Castalla i l'atorgà a Raimon Vilanova i Lladró, pertanyent a la família de Masa Lisama. Finalment, el senyoriu restà vinculat als marquesos de Dosaigües. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Aina Simó Benavent. Aina, quan vulguis, passes pel centre d'autoaprenentatge per tal de recollir el teu premi. Intervingut
Débora Escrivà
i Elisa Giner, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta frase de Henry Ford: el verdader progrés és el que posa la tecnologia a l'abast de tots.